Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 8 i 2 minuts, comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa que el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui, programa 116, 12è de la quarta temporada del Nitrat. Seguirem parlant de la Jota i de ballades populars a plaça. Seguirem amb les bèsties que ens porta en Marc i en Jordi ens tornarà a delectar amb un ull de poll dels macos.
No sabem molt bé per què ho fem, però quan li donem el micròfon ens omplim de cultura i de disgustos.
A més, us recordem que si voleu que destripem un personatge històric català, podreu demanar-ho en directe, com també dir-nos el que us vingui de gust, i ho podeu fer al telèfon
3675-1587 i 93-675-1588.
O bé, a través de les xarxes socials, a @radionitrat, al Twitter i a Radio Nitrat al Facebook.
Avui amb Navet, en Jordi i en Marc, que arribarà aquí una estoneta amb les seves seccions, que estaran atents a les xarxes i a tot allò que ens vulgueu dir, en Pablo fent de les seves a l'altra banda de la peixera. Abans, però, si podem, farem un repàs de l'actualitat de les entitats.
Què és notícia?
L'Escola de Música avança el Nadal amb les seves Nadales a plaça.
Aquest dissabte, els alumnes de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat han ofert una selecció de Nadales amb els instruments que s'ofereixen a tots els cursos de l'entitat, fent mostra pública del curs durant una hora a la plaça del Rei de Sant Cugat. L'hora de màxima afluència ha servit per fer mostra de l'escola a la gent de la ciutat i fer créixer la falera per la música tradicional a la vila.
I acaba també amb l'Escola de Música el cicle de punts de trobada.
A les 10 del vespre del mateix dissabte, l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat ha realitzat el darrer dels punts de trobada, amb la presència de Marcel Caselles i tots els professors de l'escola. El públic segueix responent molt positivament a les crides de l'escola i el punt de trobada ja és un referent de la música tradicional al Vallès i dins de la faràndula del país.
A la botifarra!
Al Nitrat us convidem a jugar una partida de botifarra.
Des del Nitrat us volem seguir convidant a participar del Canta Quinto, una iniciativa dels organitzadors del Quinto de Sant Cugat, la gent de Cal Temerari. Són bona gent i millors persones. Per animar la cosa de cara al Quinto dels dies 23, 25, 26, 27 i 28. 5 dies de Quinto aquest any. No ens els acabarem. I seran, a més, a l'embalat. És a dir, molt ben parit tot plegat. Nosaltres hem volgut fer la nostra aportació sumant-nos a la iniciativa dels bastoners de Sant Cugat, tots celebrant que fan 25 anys, i nosaltres diem que 25
bastoners!
Clar, ens ha sortit perfecte, molt bé, gent. És, està pensat perquè ho crideu a viva veu quan surti aquest número durant la partida. Anireu a Quinto?
Sí, clar.
Sí,
sí, sí. Sí.
El que passa és que no, haurem de, no sé com ho haurem de fer perquè quan surti el 25 la gent digui bastoners i no digui Nadal. No sé.
Doncs mira, si voleu, el que podeu fer és us podeu gravar fent qualsevol bastonada i enviar-ho al Facebook de Cal Temerari, com estan fent ara mateix. La gent està enviant vídeos amb diferents números i n'està proposant perquè vagin apareixent al Facebook de Cal Temerari, i per què no inundar la pàgina de Cal Temerari amb vídeos de gent de bastoners fent aquest crit, de manera que si bé el primer dia ens costarà, el segon dia ja no costi tant.
Exacte.
Però vaja, tinc els meus dubtes, perquè la gent va bastant ficar amb el Nadal al cap, i almenys sí. Si bastoners ho fan, doncs mira, farà gràcia. També us recordem, abans d'això, que aquest divendres i aquest dissabte tindreu els primers quintos que hi haurà al municipi, que seran el divendres a La Floresta, al casino de La Floresta,
sí.
I el dissabte a Valldoreix, el de La Floresta, el munt del Sengle Cultural, una gent que ja hem tingut aquí al Nitrat,
sí.
I el de Valldoreix el munta el Cal Temerari igualment amb la gent de l'Associació de Veïns Progressistes de Valldoreix. Si no us veieu en cor de cantar res més així com diferent, sempre podem fer o intentat el que hem fet sempre, que seria, per exemple, que ara surt el tarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Lururururururum. la nostra aportació particular a les, al quinto, l'entrada de gitanes, que sempre és una cosa que queda de bé cantar davant de 600 persones.
Sí.
És bastant espectacular.
Sobretot quan d'aquestes 600 persones n'hi han, per exemple, 300 que s'aixequen i es posen a ballar.
Exacte.
Això encara és millor.
Sí, sí. Les 300 que no estan jugant i estan ocupant el lloc de gent que podia estar jugant.
Exacte.
Jo també. Si aneu al quinto, seieu, entesos, però si jugueu. Si no, deixeu espai a gent que vol jugar i vol fer partides. Que això també...
És important.
És important. Hi ha molt d'espai a l'embalat per estar fent el Nico per allà, i si voleu una cadira, doncs l'agafeu fora i seieu, normal. Doncs, ja ho tindríem, això, aquesta part. Bet, anem a que ens expliquis coses.
Va,
què tenies avui, jotes, no?
Sí, continuem.
Doncs seguim amb la jota. Doncs vinga, a les mentides.
Mon pare se'n va al mercat, mon pare se'n va al mercat, crompo una burra ciega, ullà. Ulla, crompo una burra ciega.
La Bet ens va demanar que la Bet ens va demanar que per aquesta secció li omplíssim molt amb jotes, i hem anat a buscar les pitjors que hem trobat a Spotify. Bueno, les millors, perquè és que les gravacions realment que hi ha de jota típica aragonesa
són dolentíssimes.
Dolentíssimes, no? Però vinga, hem pogut trobar alguna cosa. M'encanta, és que m'animo sol.
No, és que aquesta és com sona, eh? Avui parlem de la jota aragonesa. Començarem per aquesta.
Uh-huh.
Ja sabem que en tenim diverses, eh? Avui ens centrem en aquesta. Ball folclòric per excel·lència, originari d'Aragó, que data del segle XVIII, i des d'aleshores s'ha quedat com el ball típic de la zona. La paraula jota deriva del llatí i el seu significat és salt.
Això és el un que salt.
Sí. Exacte. Per tant, doncs, descriu molt bé aquesta paraula els moviments del ball. Mm? Molta gent de l'Aragó són descendents dels íbers, però en aquesta zona també va tenir una forta influència els àrabs, perquè també hi van arribar en aquesta zona. Per tant, es diu, o alguns afirmen, que el ball té, de fet, un origen àrab. Això és el que diuen, eh? Si ho és o no, tampoc no ho acaben de certificar.
Tampoc és que en sigui molt important.
No, perquè nosaltres, bàsicament...
No es manté més ara, però vaja.
Exacte, sí, sí, sí. Per tant, la jota és un ball amb un ritme de 3x4, però n'hi ha que opinen que un compàs de 6x8 s'adapta millor a l'estructura poètica i coreogràfica. Poètica ho dic perquè, com aquí estem sentint, la jota és cantada molt sovint, sobretot en aquesta zona. I els passos, segons diuen, s'assemblen als passos del vals, però amb més variació. Val? Per això és un compàs 3x4. Però bé, li posen les seves modificacions i ho converteixen en què? En un 6x8. Les diferents variants del ball té estils diferents, com per exemple la versió, que és més castellana, en la qual s'utilitzen guitarres, bandúrries, llaüts, dolçaines i tambors, mentre que la versió gallega utilitzen gaites, tambors i bombos, que és diferent.
Aquí apareixeria una altra jota, que és aquesta.
Que maques que són.
M'encanta, és que són mega cookies.
Molt.
La que sentíem abans era la jota Cantarico.
Sí.
I aquesta és la jota de Si te casas en mis campos.
Els títols també són cookies, eh? Podem dir. Mira.
No, n'hi ha una, la que sempre parla pel final és bastant espectacular, el títol que té.
Vale.
D'aquesta sèrie de jotes aragoneses.
Aquest títol està incomplet, no? Si te cases en mis campos...
Què?
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 Escoltes
què?
La cançó.
Clar. Has d'escoltar-te tota la lletra i segur que t'ho explica. Tota.
Vinga, va. Mira,
si t'escoltes tota, tampoc l'entens.
Però fas l'esforç d'escoltar-te.
Jo avui me l'he escoltat dues vegades
i no
hi ha la solució.
No.
Però bé, no és la part més important.
Bueno, dius que és gallega, no? Aquesta?
No, és aragonesa. Aragonesa.
No, totes són aragoneses.
Aragonesa,
les galleres les posarem després, que són les d'un altre dia.
Los mañicos ja són així, una mica.
Les?
Los mañicos ja són així, una mica... No?
Una mica
què?
Bé, igual, no m'hi posaré per aquí.
Ja,
no et posis amb els mañicos, perquè...
Segurament tindrem algun oient mañico.
Pot ser. Bé, jo continuo mentre anem escoltant aquesta jota de fons, de Si té cases en mis campos.
Campos.
De fet, existeixen caràcters que distingeixen els balls d'aquestes doncs, zones. Per exemple, el Baix Aragó, Huesca i Zaragoza és diferent de la del Baix Aragó, que és Calanda, el Balate de l'Arcabisbe i el Canyís. Aquí és més complexa i possiblement d'aquesta zona és la més antiga que es coneix. Val?
La zona que seria més aviat cap a Terol.
Exacte. El ball de la jota té tres parts de conformitat amb les coples que es canten, o sigui, amb la cançó que l'acompanya. A l'inici, estem parlant de jota aragonesa, eh? Després segurament les altres potser poden variar. L'inici, la part mitjana i el final. L'inici, doncs, per començar, es produeix el que en diuen la trucada, que consta de quatre rasgueos.
El que heu sentit al principi, el cranc, 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 cranc.
Exacte, que és això. I, doncs, això és el rasgueo a tutti de tota la rondalla, o sigui, que ho fan tots alhora. Vull dir, quan senten això, a partir de llavors...
Es diu la rondalla.
Per què n'hi diuen així?
La rondalla és la formació
exacte,
que toca.
Exacte, la formació que toca la jota. Després continua la part inicial amb variacions instrumentals de 8 compassos de durada doncs més o menys podem dir, mentre sonen aquests compassos de variacions on s'adornen els músics, aquí ells fan les seves floritures, la parella es col·loca de cara i espera mirant-se i sense cap moviment que comenci la primera copla que dona inici al ball. Per tant, al bar. I en què estaria pensant jo?
Al bar.
Al bar.
Al bar.
Al bar.
Al bar.
Man, no, dona inici al ball.
Al ball.
Doncs, de fet, es posen l'un cara a l'altre i no es mouen. S'esperen a que arrenqui, a que es doni, doncs, a que comenci la primera copla, vaja. Altres vegades és el grup el que pren posicions i va sortint i col·locant-se en les seves posicions de partida. És a dir, que mentre es va sonant, la gent que balla es van col·locant i van sortint així, no, i no ja des d'un inici estan allà col·locadets, sinó que van fent. La part mitjana és el ball en si. S'acompanya amb les castanyoles o escuradents, molt curiós, perquè
com?
No... Sí, ni diuen escuradents d'això, el per què no ho sé. No,
de les
no
castanyoles?
Sí.
Això que són ara, que són castanyoles.
O escuradents, que en diuen ells.
Bastant.
Però escurar-te una dent amb una castanyola has de tenir una dent de cavall, eh?
Possiblement. Però no sé per què li diuen així, eh? No he sabut trobar. D'acord? Es ballen diversos passos adequats a les variacions i a les coples, que són el que es canta, que solen ser tres, encara que de vegades el nombre es pot acabar reduint a dos.
La que sona ara...
Aquesta és molt típica, eh?
És molt típica i és la que està pitjor gravada de totes. És, però, alerta el títol, la jota no morirà.
Deu ser per això que la posen molt sovint. perquè no es mori mai. Però és de les que més sona.
Sí, sí, és de les fortetes.
Exacte. I hem parlat de l'inici i ara parlem del final. No, i també hem parlat, perdoneu, eh? No, hem parlat de l'inici, de la part mitjana i ara arribem a la part final. Val? Que és on el ball realment s'aviva més, és on el ball comença a ser més, no? Després de l'última copla, i acaba amb quatre acords que són molt marcats, que és com s'acaba. I normalment queden ben posadets ells, molt monos. Els passos del ball de la jota es caracteritzen per l'ús de puntejats, de punta i taló, i els petits salts que amb l'evolució de l'espectacle es van convertint en, doncs, una mica, podríem dir, amb moviments atlètics, no? Perquè a vegades els veus saltar d'una manera que penses jo ja estaria com mig ofegada i ells, vinga, som-hi, no?
És la sensació que tens quan tens per exemple, quan acabes de ballar gitanes.
Sí, que estàs...
Que t'afogues.
Exacte, que estàs com mig que no pots, eh? Els braços, normalment o habitualment estan arquejats, van movent-se davant del cos, de baix a dalt. Existeixen modalitats peculiars a Osca, sobretot al Pirineu, a Ansó, i el poble de Fet, on adopten influxos francesos i existeixen passos agafats de la parella, cosa molt poc habitual amb una jota, perquè normalment la jota estàs un davant de l'altre i no t'agafes de la parella, no? Però això és els francesos que, mira, que...
La part romàntica dels francesos.
És això, és la part romàntica que tenen els francesos. I... I és veritat que també diversos músics han incorporat la jota en les seves composicions, com per exemple el compositor francès Georges Bizet en la seva famosa òpera Carmen, i com també ho va fer un altre compositor francès anomenat Saint-Saëns, que aquest també va utilitzar la jota, les va incorporar dins de les seves òperes. Curiós.
Exacte, i de fet el que hem volgut fer avui és fer un recopilatori de com la jota aragonesa ha arribat a parar la música instrumental de pràcticament tot el món, gràcies a compositors clàssics com el que està intentant sonar ara, Pablo, que era l'aragonesa. Exacte, aquesta. L'aragonesa, que és aquesta part, que és aquesta part de la suite de Carmen.
Sí,
de fet,
exacte.
L'òpera Carmen és l'òpera sencera, que sí, té les seves parts, però és que Bizet va fer una suite és com un resum de totes les parts de l'òpera, que és el que coneixem tots de la cançó aquella. Tararara, sí, doncs, això és la part d'aquesta. Vale. Llavors, això és de Bizet, un francès, sí, però és que també hi ha versions de compositors espanyols, com Manuel de Falla.
Sí,
que va fer aquesta interpretació de la jota aragonesa. La jota de Manuel de Falla és, que és un quartet de violí amb cello, piano i guitarró. El guitarró típic de les jotes, doncs, de la rondalla.
El guitarró típic de la rondalla, exacte.
Però hi ha una altra versió, que és de les danses espanyoles d'Enrique Granados.
Sí.
També va fer la seva versió de la jota, però directament ja a piano.
És que això deu formar part de la suite espanyola de Granados, que sí, tot són peces de piano i que hi ha sí, diferents peces d'aquestes.
Exacte, és justament això. És a dir, té diferents danses,
sí,
i al moment que, com aquí ara, se sent que hi ha un crescendo fort de la música, i intenta copiar una mica l'estructura de la jota. Aquí és una mica més lliure, però el ritme hi és, el 3-4, aquest 6-8 sí, que hem dit abans, sí, hi és. Però ara anem molt més lluny. Hem vist un compositor francès, dos d'espanyols, i ara ens anem a un de rus. Mikhail Glinka va, o sigui, era formar part d'un cercle d'autors que feien capricis. I hi ha molts russos que els hi va donar per fer capricis espanyols.
Que
curiós. I un d'aquests va ser Mikhail Glinka amb el seu Capriccio Brillante, una composició d'aquestes random, ja, que sonava així. Que fins aquí no té res d'especial com una jota,
no,
és una introducció,
sí,
com podia ser els quatre primers acords de la jota,
exacte,
però que sí que hi ha un moment que passa això.
Ara sí.
Sona?
Sona molt.
Lleugerament, sí.
Lleugerament.
A més, és simfònic.
Ai,
Pugeu, que flipareu. És la jota de gitanes.
Sí.
És una jota aragonesa, de fet, és la tenia apuntada per aquí. Era de fet, a la jota Cantarico, que és la més coneguda de totes les jotes aragoneses. Té una part que és aquesta jota sencera.
Exacte.
Que és aquesta part de la nostra jota de gitanes, doncs té l'origen allà. Mikhail Glinka, 1910.
Comissió de Gitanes, reclamem unes gitanes simfòniques.
Ostres, ho sonen gens malament, eh?
Igual que es va fer amb el Pagli Joan, es podria fer, i tant.
Sí, sí.
Sí.
Parlem doncs, de la Simfònica no. del Vallès?
I vinga. Exacte.
Doncs ja per retancant aquest capítol de flipar-la fort, bueno, de fet ja no fliparem més fort, ara simplement ja em deixo anar jo una, de jotes se'n poden fer moltes improvisacions, hi ha les jotes que es fan als punts de trobada, que simplement doncs, es toca una jota normal, normaleta, però sense sortir d'Aragó, perquè estem fent jota aragonesa, l'artista aragonès més reconegut fins ara, José Antonio de la Porteta, té jotes, però en té una molt especial.
Ha venido de Valencia en avión.
Una improvisació amb base 3-4, base de jota,
sí.
De jazz, que segueix com sentiu ara. Llavors, puja-la una mica, Pablo. Que sí, és així, és tota una improvisació de jazz. De fet, hi ha una part en què ell canta i que, i que té la cançó com una mica així com de jazz arrossegat d'aquest dur, que, així com sona ara.
Sí. Vieja como ninguna
que te observa caminar. Que és així com una cançó de jazz qualsevol o d'aquest blues canallita.
Sí.
Però hi ha un moment que diuen, va, entesos, estem arribant al final de la cançó, liem-la. I passa exactament això. Cosas encontrarás si en Zaragoza te metes. Tres cosas encontrarás: la envidia, la locura y un trozo de libertad. Una jota improvisada.
Totalment, eh?
Tal qual.
Sí, sí, sí.
Home, jo, la veritat, de la Bordeta i les jotes, recordo una anècdota, no sé si recordeu, fa molts anys, que va venir a cantar aquí a Sant Cugat.
No.
Doncs va cantar sí. aquí a Sant Cugat i va cantar aquí a la Casa de Cultura, aquí al costat. I jo recordo, vaig anar amb ma mare al concert i em va quedar molt agradada una anècdota perquè ell va explicar que una vegada estava fent un concert seu a Alemanya i del fons de la sala li va sortir un manyo, diu que sempre n'hi ha tot arreu, que li va dir, manyo, canta una jota! I el tio es va emocionar i va dir, no, pues, li cantem una jota, i la va cantar. I quan va acabar de cantar, quan va acabar el concert, li va venir l'Aragonès al saló de saludar-lo, li va donar les gràcies, però el concert havia sigut fantàstic, que portava, no sé, 15 anys sense trepitjar Aragó i que s'havia sentit com a casa. Diu, però me miró a los ojos y me dijo, en cuanto a la jota, macho, nunca más.
Dedica't a les teves cançons, no?
Canta molt bé, diu, però la jota no.
Ai, quina, això és perquè els manyos i amb els baturros no es porten bé. Doncs, dit això, ensenyant aquesta jota de la Bordeta i fet aquest repàs a la jota que ens ha fet avui la Bet, que per cert, bueno, falta dir que...
Sí, no, hi ha una anècdota que sí que us volia comentar, perquè hi ha la jota filipina.
La jota filipina?
Sí, com? Que és una variant del període colonial a les Filipines. Era ballada per homes i dones en aconteixements com ara casaments. Quan parlo d'homes i dones vol dir els que van anar allà a la colònia, eh?
Que eren, a matar.
Que eren bueno, sí, els que van anar allà a colonitzar o a dir el que vulgueu, sí, no, o a matar directament.
No hi ha hagut mai cap colonitzador que hagi anat a fer crispes.
No, exacte. I llavors només es ballaven per coses especials, com ara, per exemple, els casaments. Però els filipins van adoptar aquest ball creant versions que combinen la coreografia i la música original amb la filipina. Doncs ha de ser una barreja una mica allò, no? Jota ballada per filipins amb música aragonesa barrejada amb música filipina, no ho sé.
Això...
Va ser un mix explosiu, això.
He de dir que ho he buscat
i no
abans,
trobat, no?
No he trobat res.
És que és possible que no es tingui ni imatge.
Bé, calla, sí, però...
Sí, però...
Les gravacions són tan dolentes...
Que no val la pena.
Que no es poden sentir. Ho trobeu al YouTube. De fet, ara us enllaçarem una...
Ara us posarem un enllaç.
Una mostra al Twitter.
Exacte. Perquè ho veieu. És que és veritat, eh? Que no... Era com una mica... Jo l'he buscat i no ho he trobat, eh? Tampoc.
Però no hi ha cap gravació explícita, però és que és com bastant sordit.
Sí.
Doncs amb aquest repàs general de la jota aragonesa i ens hem arribat a Rússia i hem arribat també fins a Filipines... ens en tornem a Sant Cugat i anem un moment a publicitat i de seguida tornarem amb les bèsties. Vinga, fins ara.
...012, la Generalitat al teu costat.
Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al parla.cat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet.
Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals. Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català.
012, la Generalitat, al teu costat.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
A Casa Tió t'ho posem fàcil per celebrar el Nadal amb els teus.
Pollastres de pagès, ànecs, gallindis, pollardes, oques, pollastres farcits, rostits, filets de vedella, garrins...
I molts més plats. Consulta els nostres productes a casatio.com o vine al carrer Francesc Moragues 10.
I si vols, t'ho cuinem al teu gust. Vine a Casa Tió i gaudeix del Nadal.
Les tradicions són part de les nostres vides. Les festes de Nadal ens porten il·lusió i alegria. Un any més, Assegurances Catalana Occident vol ser al vostre costat durant aquestes festes, assegurant-vos benestar. Assegurances Catalana Occident et desitja molt bones festes i et convida a seguir la cadena de desitjos a www.cadenadedeseos.com.
Ara és Nadal i al teu costat.
T'agrada l'esport? El més proper a tu?
El teu fill juga a l'Olímpic? El Sant Cugat a la penya? Agafes estic amb la intensitat de la competició de l'hoquei? Remates amb el voli Sant Cugat?
Corres amb el futbol sala Sant Cugat per conquerir la porteria contrària? Bategues amb els atletes al club muntanyenc? Trepitges el tatami amb el club karate Sant Cugat?
T'agrada l'esport? El més proper a tu?
T'entenem. Redacció d'esports de Cugat.cat. Passió per l'esport. Segueix-nos a Cugat.cat/esports, a Facebook i a Twitter, @Cugat.cat.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Quina bèstia!
Bones, Marc, de nou, ben tornat al Nitrat. Estic veient la Jota Filipina ara mateix en directe pel YouTube i és estrambòtica, no, lo següent, però és genial.
Això és fantàstic. Encara, sí, sí. Encara no m'has donat pas i ja estàs...
Sí, ja t'estic la versió. És que com que després en tiraré un quart d'hora sense parlar, no puc evitar-ho.
No em crec que estaràs un quart d'hora sense parlar.
Però... Aquests passos que fan ara, sí que es veu, veus? Això és com molt de Jota.
Sí, sí. I van amb els cordons d'aquests seus, les castanyoles. És molt divertit. Oi, oi. Ja està, doncs, Marc, ben tornat. Quina bèstia ens portes avui?
Doncs mireu, avui porto dues bèsties, que són les dues que vaig anunciar la setmana passada, perquè ja vam parlar de víbries, sí. I de... Jordi?
Tetes!
Correcte!
Tens un minut menys de secció, Jordi.
Però això ho podem explotar, doncs.
Sí, sí.
Vale. Bé, doncs recordeu que la setmana passada vam fer una petita introducció que van boicotejar els meus companys sobre les víbries, que és un animal de mitologia fantàstica medieval i popular, que és la femella del drac. És bàsicament un drac amb marcats caràcters femenins, amb dues mamelles prominents, amb característiques ocellístiques, bec d'àliga, amb urpes i ales de quiròpter. Això és molt genèric perquè ja vam explicar que hi ha... víbries amb moltes característiques, algunes tenen ales, altres no, algunes tenen parts de serp, altres no. La majoria sí solen tenir... Jordi?
Tetes!
I...
Un minut més.
I parts de...
Ja dic tetes 5 vegades més i me'n vaig cap a casa, doncs.
La propera vegada tuiteja-ho i ja no cal que vinguis.
Jordi, no.
L'origen d'aquesta curiosa manera de representar l'escurçó femella el trobem en diverses traduccions del llibre El fisiòleg. Faig un petit resum de coses que volia dir la setmana passada i no em veu deixar. Ahí ha quedat això.
Tira, tira.
Però per què no et vam deixar? No ho entenc, eh? Si no et vam boicotejar res.
Per això que estàs fent tu ara mateix.
Ah.
D'on van sortir tot el reguitzell de bestiaris que es van escampar per Europa durant l'alta i la baixa edat mitjana. Potser la representació gràfica més reculada la trobem en el bestiari de Berna, al segle VIII, on apareixen una parella de víbries, escurçons, mascle i femella. A partir d'aquí es poden trobar diverses representacions de víbries que intenten reproduir gràficament allò que recullen els diferents bestiaris. En l'arquitectura romànica, la víbria s'acostuma a representar en parella, el mascle, una serp amb cara d'home barbut, i la femella, una serp amb cara de dona que apareix amb el ventre, pel ventre obert amb dos petits escurçons.
Ah,
sí.
Cosa bonica.
Ja vam comentar la setmana passada que el 1399 és per aquí a Catalunya on està documentada la primera aparició d'una víbria, que és la de Barcelona, que es recull al llibre de les solemnitats i, bueno, ha estat anomenada diverses maneres. Lo vibre, víbria, víbria, ve alta, ve baixa, vull dir, té diferents noms, però sempre simbolitza l'infidel. Per tant, no és estrany que quan Sant Jordi ha de lluitar contra una fera, que ha deixat allò que els moros van fer fora, a la gent del cova, de la cova del drac de Sant Llorenç es recorria la víbria per fer aquest paper. Doncs bé, avui us he portat dues víbries amb noms ja prou divertits.
Bonics.
Aviam.
La primera d'elles és la víbria trempada.
Bien!
La víbria trempada és una figura feta de pertany a Badalona, fet amb fibra de vidre, l'any 1990, té un pes de 80 quilos, la va construir la constructora Montse Oriol, unes figures que hem de reivindicar molt bé, no sé si us heu fixat, però de moment hem parlat de 5 constructors de bèsties, 3 dels quals eren dones. Tenint en compte que normalment les parelles de bèsties solen ser homes, i és un món que s'associa molt, com ja vam parlar una vegada, allò de si la cultura catalana era un tant misògina o no.
Exacte.
Jo vull reivindicar que moltes de les bèsties construïdes, si com aneu veient, les han fet dones. Les mides d'aquesta víbria són de 370 centímetres de llargada, 70 d'amplada i uns 2 metres d'alçada. Es carrega interiorment per dues persones. Em sembla que és la primera bèstia que porto carregada per dues persones aquí al nitrat.
Sí, perquè normalment és una.
Deu ser grossa.
Té un punt de foc, hem posat al tuit abans una imatge, i bueno, té una dada molt sorprenent, i és que he dit que la porten dues persones, té un personal que requereix per pirotècnia, música i tal, però segons les dades que consten al registre del bestiari, a la colla són uns 80. Vale? I la festa que li és més pròpia és el correfoc infantil de Badalona al maig. Una de les coses que m'ha sorprès molt és perquè he estat indagant i tenen una pàgina web prou interessant amb igual li cal una rentada actualitzada de tècnica.
Passar-hi un Windows 7 o alguna cosa així, no?
Però tenen unes quantes coses, la veritat és que prou interessants, d'entre ells la història una miqueta de la colla, que va començar el 1983 amb els monitors de l'Esplai Catxap de la parròquia de Santa Maria de Badalona, que van decidir fer un drac per la rua de Carnestoltes. I així va néixer un drac amb el nom tan original de El més petit de tots. que era un dragonet petitó amb uns travessers de fusta amb un cap de drac. No? A partir d'aquí es van anar animant, van fer el drac trempat, que està inspirat en les formes i els moviments de les guites de la Patum. El 90 van decidir fer la víbria trempada, per fer-li la parella.
La companyia el drac trempat.
Però el 98 van decidir fer la baldufa i el 2002 ja es van constituir com a Badalona Bèsties de Foc, que va acabar derivant amb una associació que ja diguéssim es muntava i van fer uns dragonins el 2002. Vull dir que,
dragonins?
Sí, sí. Una colla que va decidir començar a fer una coseta amb un cap de drac, n'han acabat sortint mitja dotzena de bèsties. I m'ha fet molta gràcia una frase que et veig, te la haig de dedicar, i és que no hi havia cap constància a Badalona que hi hagués hagut un drac que participés a les processons de Corpus.
Ah, vaja.
especifiquen que no és que no n'hi hagués hagut, és que no en tenen constància.
Ah, doncs possiblement n'hi havia, però no està escrit enlloc.
El tenen que... Twitter, aquesta gent?
Jo no n'he trobat. Ah, el d'ells n'he trobat al Twitter. El que sí que constaten és que tenen una tradició ja des dels anys 70-80, que és que hi ha un dia a l'any que cremen un diable. I llavors aquesta figura de diable va acompanyat de diferents dracs que li fan de protecció, no? D'aquí suposo que els hi ve la tradició en aquesta colla d'haver anat fent tantes bèsties en forma de drac. Uh-huh. De fet, ara aquí he perdut la fulla, perdoneu. Un cop hi han posat tots aquests dracs acompanyant el dimoni de Badalona, i hem dit que el dimoni és una tradició que neix cap als anys 50, aquest programa, a més a més, he decidit saltar-me la petita norma, perquè com que no hem tingut aportacions al concurs d'haver aquí proposava bèsties, he decidit que el llibre se l'emporta aquella persona que ens digui la data en la que celebren la crema del dimoni a Badalona. Podria donar la dada, però no em dóna la gana.
Ah, no la donaràs, no. Molt bé.
Llavors, que ho busquin.
Senyor Google.
Que ho busquin.
Com formulo la pregunta?
Aquell que... Digueu-nos quin dia de l'any es fa la crema del dimoni a Badalona. Que és una figura que fa.
Exacte.
I la cremen.
Que, llavors, Pablo, a quin telèfon hem de trucar? Recorda'ns-ho, sisplau.
93-75-15-87.
Mira, Pablo, si ho tornes a repetir, però com si se't sentís, seria molt millor. Que se't sent molt fluixet. Aviam si podem... Ara.
Ara sí, sí.
Més o menys. I sí, ves fent això, el fregit aquest queda com molt professional a vegades.
Ara, micro,
ara, aquesta ara. Veu tan dolça que tens.
93-675-15-87 i 93-675-15-88.
Twitter, @RadioNitrat, facebook.com/RadioNitrat, ens escriu allà i ens dieu quin dia de l'any cremen el dimoni a Badalona.
Doncs, com dèiem, en diverses ocasions els dissenyadors i constructors del dimoni que es crema a la platja han col·locat per acompanyar-lo a la cremada aquestes figures, ja des de l'any 1950.
Déu-n'hi-do.
A banda d'això, a Badalona aquesta gent s'han dedicat a fer un projecte que a mi em sembla superinteressant, i és que han anat veient que hi han dracs dibuixats o representats en diverses façanes de cases o comerços de Badalona. I en tenen uns quants exemples a la pàgina web. Per exemple, a la farmàcia Ferrer Clapés, que després explicaré per què la cito, hi ha com un fanal que té forma de drac. De la foto que la pugueu veure vosaltres, després ja farem el tuit.
Sí.
Però és com una forma de drac que surt de la paret i aguanta un fanal. També hi ha formes de drac a diferents cases, com a una casa que hi ha a la plaça de l'Oli, a l'escola Artur Martorell, hi ha diferents representacions. Algunes són doncs, senzillament un pom de porta, d'altres són una sanefa feta amb ceràmica, d'altres són esculpits amb metall, vull dir, però els han anat recollint i el que pretenen és despertar aquestes figures adormides.
Ah, tot és... Mare meva!
Estic veient la cremada del dimoni, és com bastant bèstia, no?
Sí, és una cosa prou xula. Jo no havia sentit a parlar i la veritat és que fent la recerca m'han entrat ganes de dir, ostres, te l'has d'agendar i assegurar-te que hi vas l'any vinent.
Jo sé quin dia és, però no ho diré.
Vale, ben fet. És que de fet és lleig que participis així, no? Sobretot ara que esteu mirant aquí podeu...
No, aquí no ho diu,
Bueno, una de les coses que plantegen és incorporar-los a segons quines seguissis simulant els Draco Impertiga, que se'n diu, que és fer la figura del drac amb un com un caparrot petitó que portes amb un pal i passejar-lo. Però és que, a més, a banda d'això, quan van fer, per exemple, els dragonins, van basar el seu disseny en la figura del drac que hi ha a la farmàcia...
Aquell que es diu que portava el fanal, no?
Sí. Doncs van fer el disseny amb com serien els dragonins, partint d'aquesta base. I a partir d'aquí li van demanar al Ramon Ahumades del taller 70K de Granollers, que ja hem presentat alguna de les figures, i en van fer una. Van fer una altra per al drac de l'escola Artur Martorell. Van agafar i van fer un drac pensat perquè el portin els nens amb algun dels pares portant el cap, que té una certa forma de guita, i també està representat, doncs, ja com que era orientat a infantil, doncs representava el drac de l'escola. I la veritat és que m'ha semblat una idea molt, 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 molt xula i tenia ganes d'explicar-la perquè...
Ja, crec al final que he començat amb les víbries i hem acabat amb els dracs. Està bé.
Bueno, escolta.
No, no, variació.
Jo vaig conèixer, els vaig conèixer a través de la Viuria Trampada, a partir d'aquí, doncs, doncs... descobrir que tenen...
Però està molt bé, això, aquest projecte que parlaves.
De festa també comences amb víbries i acabes amb dracs o coses pitjors. No passa res.
No passa res, és normal.
Sí.
I a banda d'això, doncs, també toca presentar avui a l'altra víbria, que era un altre de nom divertit, que és la Pàjara de Terrassa.
La Pàjara!
Aquesta és la millor. Per mi, aquesta m'encanta a mi. És de les meves preferides.
La Pàjara de Terrassa va néixer també el 80, va néixer el 83, que és quan van fer el drac trempat els de Badalona, concretament el 2 de juliol, com a alternativa al drac de Terrassa, durant la celebració del Raval Infernal, en el marc dels actes de la Festa Major.
Mhm.
Va néixer dins d'un ou que va ser dipositat a l'atri de l'Ajuntament, van muntar tot un xou, perquè la història que expliquen és que el diable Llucifer dels Diables de Terrassa, que és una figura que moltes vegades està representada en les colles de diables, se'n va anar de festa i va tornar amb l'ou. No se sap qui és la mare de la
pàjara.
Però va fer una nit folla d'amor i...
I va tornar amb un ou.
Va tornar amb un ou.
Folla d'amor.
Sí. I així va aparèixer l'ou. El crit de Habemus Pàjara, en paròdia a una expressió que tots coneixem,
sí.
Es diu que tot Terrassa ho va salvar. Jo el 83 no hi era i no ho puc certificar, però assegur que era així. De fet, el ball de la Pàjara de Terrassa es diu Habemus Pàjara. Val?
Molt bé.
I des de llavors ha participat en cercaviles, correfocs i altres tipus d'actuacions. No em consta cap acte protocolari, ja que comentàvem el tema.
No, exacte.
Alguna de les sortides singulars que ha fet és que s'ha anat a Múrcia, a Lisboa, a les festes de l'Aquelarre de Bilbao, que també m'hi vaig apuntar un any per anar-hi.
De quina colla de diables hem dit? Què és aquesta?
Aquesta és dels Diables de Terrassa.
És de la Pàjara de Terrassa.
En aquest cas, parlem d'una víbria que té cos de dona, amb uns tatuatges.
Sí.
Té ales de ratapinyada, cua de serp i cap de llop. Almenys més que cap és sobretot la cara.
La cara.
La majoria de punts de foc que té, perquè em va sorprendre, la veritat és que jo el tenia menys controlat, en té 19 en total. Dels 19 punts de foc, en té 2 als canells, té un punt a la boca, un punt a la cua de serp al final, perquè està com cargolada la serp i té la cua al darrere, i a les ales, i entre les dues ales, té una barra, i tant a diferents punts de l'ala de ratapinyada, els diferents arcs, hi té un punt de foc, i al mig posa una barra on hi caben moltes carretilles. Està feta de fibra de vidre i alumini, i han dit que és del 83, pesa només uns 48 quilos, 48-50 quilos.
Ostres, l'altre pesava molt més, eh?
Sí, sí.
Pesava el doble, eh?
És obra de Joan Ignasi Ros, té una llargada de 2,60, una amplada de 1,60 i una alçada de 2,40, es carrega interiorment per una persona. I una de les coses que em va fer gràcia de comentar-ho alguna vegada que havia parlat amb ells en alguna trobada, ells no se'n recordaran de mi, però jo havia anat a preguntar-los, és que és molt fàcil de portar, aparentment. És molt vertical, està molt compensada de pes entre el que és la cua i el braç que li va endavant, i té un punt d'estabilitat molt, molt còmode, i és com un gegant. I com que és molt més baixeta, doncs no es fa difícil de portar. Es fa difícil de córrer amb la Pàjara de Terrassa, perquè és com curteta. I a banda d'això, abans de que em tallin la secció, aprofitant l'agenda del bestiari, que és una cosa que últimament he anat fent,
sí.
Aquest diumenge 18 de desembre hi ha la 20a mostra de bestiari festiu de ploma a Vilafranca del Penedès.
De ploma.
De ploma vol dir
àligues.
Que hi van àligues, hi van fènix, hi van grius, hi van diferents animals. Sí, sí. Jordi.
I qui vulgui anar, també pot anar. La ploma està de moda.
És que és tan ofensiu només quan obre la boca.
Sí.
Ara m'he fet mal jo mateix, també. Em sap greu, perdó.
Bueno, en aquesta trobada trobareu la inusual xifra de 20 figures de bestiari festiu que s'aplegaran a la plaça de la gastronomia de la Fira del Gall. Casualment el nom no podia
plaça dir-ho. Plaça de la gastronomia, sí.
De la Fira del Gall.
De la Fira del Gall. Vinga. Vale.
I només comentar-vos que la plantada la comencen a les 9 del matí, a les 11:30 fan la cercavila i a les 1:30 fan les ballades de lluïment a la plaça de la Vila.
Déu-n'hi-do. Calendari complet el d'aquesta setmana, no?
Sí.
Déu-n'hi-do. Doncs Marc, moltíssimes gràcies. Avui secció potent. Ens has portat un parell de bèsties ben maques i sobretot recordeu això, ens ha de respondre
pregunta,
quin dia...
Pregunta, sí.
Quin dia de l'any cremen el dimoni a Badalona? Hi ha un premi? Hi ha premi? És un llibre...
Hi ha premi. El guanyador s'emporta un llibre, gentilesa del celler dels llibres, i el podrà passar a recollir ell mateix en allà a la llibreria.
Ho tenim posat al Twitter, ho tenim posat al Facebook, no tenim més xarxes, però enviarem un missatges a gent a qui vulgueu, també us hem dit el telèfon abans, ja aneu fent. Nosaltres, mentrestant, acomiadem el Marc aquesta setmana, des de la seva última setmana de l'any,
sí.
La setmana que ve no vindrà, i nosaltres ja no farem més programa, així que Marc, moltes gràcies per tot, ens veiem l'any que ve.
Bon Nadal, bones festes, bona entrada d'any, bon Reis.
I fins l'any que ve.
I fins l'any vinent.
Ja ens veurem per Sant Joan. Doncs nosaltres anem als desafinats.
Al Nitrat anem una mica... Desafinats.
Doncs els desafinats d'aquesta setmana anirem una mica per feina. Ja us vam comentar la setmana passada que seguiríem amb la segona pàgina dedicada a la trobada de dansa popular del divendres a la plaça del Rei a Barcelona, just davant del Palau de Comtes de Barcelona i Reis d'Aragó, el nostre Palau Reial. És que des del 1984, i pràcticament de forma ininterrompuda, se celebra aquesta ballada popular amb grups de músics professionals, on el públic solen ser balladors amateurs, no professionals, i fins i tot gent que passava per allà, garantint així la popularitat de l'esdeveniment. Popularitat en el sentit més popular del tema. La setmana passada us parlàvem de Riu, el grup que hi va tocar fa dos divendres.
Sí.
Dos o tres, ara no recordo. Tres divendres. I per aquestes volem avançar que els que tocaran el proper 16 de desembre, és a dir, aquest divendres, i que sonen així de bé. És l'orquestina Aires del Montseny, una orquestina més que típica dels embalats que en podríem dir dantes. De quan es feien els embalats amb aquestes bel·ligeràncies populars, que ara veuríem com una cosa molt quica, molt del passat, molt passat de moda, i fins i tot un punt sòrdid, que és bàsicament de iaios fent voltes. Però la direcció de l'orquestina és a càrrec de Marcel Ramon, un professor de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat. Què?
No, res. És que jo hi he anat amb un embalat d'aquests més d'un cop.
A mi m'encanten, són molt picurs.
I clar, com que has dit, veient iaios, fent voltes, i pensava, home, doncs francament, no, perquè era molt antes, molt antes.
La Bet s'ha sentit iaia.
I clar, m'he sentit una mica malament, he pensat, mare de Déu.
Aquí hem vingut a ofendre. Els temes que toquen són els típics pasdobles, couplets, però també afegeixen jotes, galops i alguna sardana de caire més tradicional, com els que podíem sentir a gitanes, carnavals i altres representacions com festes majors. Estic anant tot pastilla. Ells mateixos es defineixen així.
No t'oblidis.
Som nostàlgics, ho reconeixem, ens emocionem quan veiem una parella d'avis ballant un pasdoble o un fox, i sí, no podem evitar imaginar-nos-els de joves lluint vestits plens de coloraines amb els llums il·luminats, amb els ulls il·luminats. Ui, fatal,
Tranquil.
I la ment fixada en aquell noi o aquella noia amb qui desitgen sortir a ballar, dansant sota l'atenta mirada de les papes. I la tieta, que busca tema de conversa per comentar amb les companyes de perruqueria l'endemà. Però sobretot no podem evitar imaginar-nos els feliços perquè per fi ha arribat la festa major que tant esperaven, feliços perquè l'orquestra toca el vals, que tant els ha cantat mesos enllà, mentre escoltaven la ràdio, i feliços perquè saben que aquest ball s'ha recordat durant massa temps. Molt tendres i totalment contraposats a aquesta tendresa, anem a l'ull de poll.
Que s'acaba la tendresa, ja.
Què us passa?
Coses d'en Jordi.
Que sí, que...
M'encanta aquest tros de gralla.
Sí, no sé què us passa. Ah, tenim una persona que ens ha respost.
Ho sé, estava esperant que acabessis la secció per donar la resposta. Continua.
No, digueu ara ja, ens parlem la secció.
Vinga, sí, és igual.
Per cert, després, Pablo, torna a posar l'ull de poll, la música del cant de maulets en bucle, que vagi dient.
Sí.
Fem-ho bé,
doncs va.
Després ja...
Sí.
Anem tirant la mateixa cançó tota l'estona.
Home.
Jordi Mateu, ben tornat a la teva secció.
Gràcies.
La veu més sòrdida del programa, avui amb el fucking...
Christmas.
Fucking...
Christmas.
Fucking... És que m'he oblidat que tinc una cosa apuntada aquí per tu. Ja veuràs, Pablo. Crec que t'agradarà molt.
I love those J-I-N-G-L-E bells.
M'agafen arcades, ja.
Perdona, Pau, però no me'n recordava que tenim això. Culpa meva. Jordi, digues. Va, ara que estem enfrontats de tendresa.
T'haig de dir que estem enfrontats avui. Tu ets el que estava parlant malament de Nadal i jo el que parlaré bé.
Per què t'agrada... Ah, és que el Nadal, odio el Nadal. I està aquí el Nadal, sí. Ho heu vist, no?, pels carrers?
Sí, sí.
Amb aquestes llums tan maques, dignes d'un bon club de carretera, eh? Amb aquestes menes de rosasses estranyes que han penjat de tot el carrer...
Les de davant de l'Ajuntament durant tot l'any ja tenen aquest
per
efecte.
Per favor. Bueno, em vinc a queixar de la transformació de Sant Cugat quan ve el Nadal i ens hem de tornar tots supermacos i tenir sucre a les venes perquè és el que toca. I muntem una pista de gel, que està rebentada, nens, i sense educació, amb els pares allà passant de tot. Una pista de gel que està fet petita, entres i no patines, tu et deixes portar per la massa de la gent.
No patines, no caus.
Ja, jo vaig caure, és veritat. Tinc un bon blau al cul. I és d'haver caigut. A vegades tinc blaus al cul d'altres coses, però... Aquest cop és només d'haver caigut.
Si no s'hagués pogut agafar el del costat, perquè anava tan apretat sí. que no hagués hagut de caure, però mira, sí, el noi sí. va acabar caient.
El que em rebenta, però, és...
Què em rebenta, va?
Heu vist aquests arbres que hi ha als jardins del monestir? Super, super blancs, super cool, super,
super
guais, super pijos de la muerte que te cagues.
Aquests blancs i...
Per què?
N'hi ha un de rosa, també, no?
Hi ha un de rosa que t'està indicant on està el bordel més pròxim a Sant Cugat, que és cap allà. O cap allà, o cap a l'altra banda, no sé. Qui ha pensat? Vull dir, qui és? Que vaig a l'Ajuntament i qui és? Vull dir, cal un arbre de color rosa, lila, fúcsia, raro? I...
Marc, li respons tu, sisplau.
Sisplau. No. Cal?
No?
I...
És que m'agrada el Nadal, però en aquesta part estic d'acord.
Ah, entes.
Gràcies. És que, a més, és... Depèn d'aquests arbres blancs, que són quatre, que estan posats vorejant aquells arbustos que hi ha, que sí. sempre fan olor a pipí, a veure si algun dia algú els neteja, sisplau, que... gràcies. Vull dir, que sembla com que t'estan portant cap a la nave nodriza del consumisme, perquè llavors hi ha les paradetes a la plaça Octaviano, és com, tira pa allà,
però aquí discrep,
tira pa allà.
Aquí discrepo, perquè com que gran part de l'any el forat on planten això està destapat, és més perillós quan no hi ha l'arbre que quan hi ha l'arbre.
Però tu és veritat que hi ha arbre? Com...
No,
que a més no està ni ben fet, perquè els cables com que sobresurten, amaga'ls una mica.
No, per què?
Vull dir...
Però tu passa per allà al gener, probablement hauran tret l'arbre, hi haurà el forat, però moltes vegades no hi ha la tapa posada, llavors allò és un perill perquè hi ha el forat. Que
però
és
que hi fotin un seto, però que el mantinguin bé, perquè els que estan allà fan una mica de pena.
I ara no recordo, l'altre dia vaig veure també un altre poble, no sé on era, i també tenien arbres d'aquests, eh?
És que són, no sé, qui...
Està de moda.
Algú... I una altra cosa que em posa histèric, el trenet. Aquest trenet,
no t'agrada el trenet.
Algú s'ha donat compte que és un tractor? No és un trenet, és un tractor, vale? Nens de Sant Cugat, us estan mentint, no és un trenet, és un tractor. Un tractor d'un pagès que diu, mira, us llogo el trenet.
Mira, li pots dir aquest nen que acaba de passar per allà.
És un trenet, no és un trenet, és un tractor. Un tractor que va més lent que la meva iaia. Quin sentit té pujar un trenet per arribar més tard? És a dir, i fot la volta a Sant Cugat, que penses, cal? I la gent fa cua,
nens,
i la gent fa cua.
Sí, però els nens... Però
unes cues, com si, no sé, com si actués el Bruce Springsteen, doncs pues no, és per pujar el punyeter trenet dels nassos, que
als nens els agrada molt, Jordi, és que clar, has de pensar que això està fet pels nens, eh?
A més, et tanquen com si fos... Saps? És com entrar una puta caixa de plàstic, saps? És com... No et toca ni a l'aire, és com estar encaixat,
no,
que és com... Mira, fill, vols un hàmster? Avui te sentiràs com un hàmster. Un hàmster se sent així. Vols el hàmster encara? No em ve de gust. Ja està, un regal menys que hem de fer. M'entens?
Pues potser és una solució. Pels pares potser però... ensenyen a...
Jordi, has hagut de passejar algun nebot en el tren últimament? O
no,
cosa?
Per sort encara no tinc nebots, perquè qui m'ha de donar el nebot no està per la labor. Per tant...
Aquí ho deixes, no?
Aquí ho deixo.
És una queixa formal que fas a la teva germana?
Sembla.
Sí, avui està a Finlàndia. Suposo que no sentirà el programa, però bueno, si t'escates al podcast, vull nebot ja.
Per portar-lo al tren.
No, per ensenyar-li la vida de veritat.
Que se senti com un hàmster.
I ja està, i bueno, em queixaria de moltes coses. Obrir les botigues dies festius. Què és això? Vull dir, no. Consumisme, pur i dur, no m'agrada.
Fora. Doncs, Jordi, moltíssimes gràcies per la teva secció.
Estic suant i tot avui.
Ho enyoràvem.
Oh, quin fàstic.
Ho enyoràvem, bueno, de fet no ho enyoràvem, és mentida, però moltes gràcies pel teu temps.
Només una cosa bona, no. Perdona.
Quina?
Que fan unes creps amb Nutella.
A l'agenda.
Està bo.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
Agenda rapidíssima que hem de fer. Tranquil·la, tranquil·la, l'agenda és això.
Anem sí, bé, no, anem no, bé. Si ho tinc clar.
Vale? En aquesta sessió, com sempre, intentem donar-vos a conèixer totes les andances que les entitats de Sant Cugat fan arreu del país, com ara la reunió mensual de la coordinadora.
Aquest dimecres a les 8, la coordinadora d'entremesos de Cultura Popular i Tradicional de Sant Cugat celebrarà la seva darrera reunió mensual del 2016, amb la valoració de tot l'any.
I a més, els primers quintos de l'any, que són, com hem dit, els de la Floresta i, la Vall, i el de Vall d'Oreig, que són aquest divendres, aquest dissabte, i també hi ha la caminada dels Gausacs.
Aneu preparant les cames per sortir a conèixer Collserola amb els Gausacs el proper 17 de desembre, de bon matí, a les 7:30, en una caminada que han batejat amb el títol 20 anys, 20 turons de Collserola.
I segueixen els assaigs de gitanes aquesta setmana, que són a les 10 a Torreblanca, dilluns i dimecres a les 10 a Torreblanca, no a l'auditori. Feu-ho saber a totes les vostres amiguets.
Doncs ja ho sabeu.
Dit això, anem a l'enquesta, perquè, no, tens alguna cosa a dir?
Sí, el nom del guanyador.
Ah, tens el nom del guanyador, doncs anem a l'enquesta.
Saben aquell que diu que ens digueu coses?
Aquí us recordem que podeu enviar-nos les vostres propostes perquè el Jordi segueixi destripant personatges mítics al joc de comptes.
Ja sabeu que envieu el que envieu quedarà sense cap, potes i mans, i sobretot no us caurà gens bé.
I també que podeu seguir aportant les vostres bèsties i bestioles, com el Quina Bèstia d'avui, que han tingut un teníem premi.
Teníem premi i en Jordi Andreu, casualment un badaloní, ha respost correctament. La data és el 10 de maig, la nit del 10 de maig, abans de la festivitat que fan l'11 de maig. I té un llibre preparat al Celler dels Llibres, que podrà passar a recollir en breu. Ara després passeu a avisar-los.
Exacte.
Molt bé, doncs també dir-vos que ens podeu trobar pel Facebook, facebook.com/radionitrat, pel Twitter, @radionitrat, correu electrònic, nitrat@cugat.cat, o bé per Colom Messager, a Plan Hospital 51 de Sant Cugat. I arribem al final de l'11è programa de la quarta temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 de la FM de Ràdio Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i, com no, per les places del poble.
El programa l'hem fet possible, com sempre, Bet Porqueres, Marc Drabé, Jordi Mateu, Pablo del Canto, a les vies de so i jo mateixa, Nacho Ferrer, que us està parlant fins ara. Us esperem el proper dilluns, a la mateixa hora, amb més Nitrat i més cultura popular. L'últim Nitrat de l'any. Estigueu alerta, que serà especial. Bé, de fet, com tots. Ens veiem la setmana que ve. Molt bona setmana. Adéu-siau.
Adéu.
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 Adéu.